que bueno,
t'estimo
que
molt,
la Júlia és la nostra petita i que l'estimem molt.
Ai, estem aquí tots emocionats. Júlia, Robert, que sigueu molt feliços, de veritat. Enhorabona.
Moltes gràcies.
Vinga, butlletí de les 5.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Maria Costa. El Parlament porta al Congrés una modificació de la llei de l'eutanàsia per agilitzar els terminis en cas de recurs judicial cap a la resolució d'un cas. La Cambra Catalana vol que aquest període s'escurci a un màxim d'un mes. Parlament, Àlex Giralt. Robert, bona tarda.
Bona tarda. Sí, una proposició de llei del PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP, que també ha comptat amb els dos vots d'aliança. Així ho han defensat alguns dels ponents de la iniciativa.
L'oportunitat i el posicionament de Catalunya davant d'ajudar les persones que poden arribar a trobar en una situació com la que va viure Noelia Castillo.
Que el procediment, en teoria, doncs, hagi de durar un màxim de 24 dies.
Tens el dret a fer-ho bé, però no del tot bé.
La proposta sorgeix arran del cas de Noelia Castillo, la barcelonina, a qui es va endarrerir l'eutanàsia gairebé 2 anys per recursos judicials del seu pare. Àlex Giralt, Robert, Catalunya Ràdio, Parlament.
Més notícies amb Cèlia Forment.
Jorge Azcón, del PP, torna a presidir l'Aragó gràcies a un nou pacte de govern amb l'extrema dreta de Vox. Les Corts l'han investit amb 40 vots a favor, els 26 del seu grup i els 14 de la formació ultra. Els 17 diputats de la resta de formacions hi han votat en contra. Jorge Azcón governa l'Aragó per segona vegada de la mà de Vox, que ha aconseguit introduir la controvertida prioritat nacional. Sentim Jorge Azcón i la líder del PSOE aragonès, Pilar Alegría.
Adecuado a la legalidad vigente. Arraigo, señora Alegría. No se habla ni de los nacidos en España ni se exige ninguna nacionalidad. Pero ustedes ya están llamándonos racistas y xenófobos.
Es directamente un proceso de discriminación. Segregarnos entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Aragoneses de primera y aragoneses de segunda. Esto es, a todas las luces, ilegal.
La dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, denunciarà l'agitador ultra Vito Quiles per una agressió en una cafeteria. Segons fonts de la Moncloa, Quiles no deixava sortir la dona de Pedro Sánchez d'aquest establiment. Madrid, Cristian Roldán, bona tarda.
Bona tarda. Els fets s'han produït fa tan sols uns minuts quan l'agitador d'extrema dreta ha entrat en un establiment on hi havia Begoña Gómez amb dues persones del seu entorn social. Fonts del govern espanyol asseguren que Quiles intentava impedir que sortissin del local i defensen que es tracta d'un cas d'assetjament. Precisament just després que la dona de Pedro Sánchez sortís de la cafeteria, l'agitador ha enregistrat un vídeo en què diu que és ell la víctima d'aquesta agressió per part de les dues acompanyants de Gómez.
Que no me pegues! Que no me pegues!
Quita esa mierda!
Para, hombre! Oye, policía! Pero que paré, charos!
Des de la Moncloa també consideren que l'ús que fa Quiles del malnom Charo també suposa un acte de violència masclista pel to pejoratiu amb què s'utilitza aquest concepte a les xarxes per col·lectius d'extrema dreta. Cristian Roldán Tomàs, Catalunya Ràdio, Madrid.
La policia britànica investiga com una acció terrorista l'apunyalament de dues persones a prop d'una sinagoga al nord de Londres. Les dues víctimes estan hospitalitzades i l'autor de l'atac ha estat detingut. Els fets s'han produït en un barri on viu una nombrosa comunitat jueva. El primer ministre britànic i l'alcalde de la ciutat ha condemnat l'atac. Starmer ho deia així al Parlament.
Crec que tots hem de fer tot el possible per donar suport a la investigació i ser absolutament clars en la determinació de fer front a qualsevol d'aquests delictes després d'haver-ne vist massa recentment.
25 persones han estat detingudes els últims 2 mesos per atacs a la comunitat jueva britànica. Israel ha demanat més contundència al govern britànic contra l'antisemitisme.
I el preu del barril de cru Brent es dispara fins als $117 davant l'escenari que el bloqueig d'Hormuz s'allargui uns mesos més. És la possibilitat que Donald Trump ha traslladat directament als dirigents del sector petrolier dels Estats Units. La reunió va ser ahir, però alguns mitjans n'estan explicant els detalls avui mateix. De fet, concreten que els caps d'aquestes companyies ja estarien avaluant passos a seguir per fer front a aquesta realitat. Malgrat l'alto el foc que va començar 3 setmanes, l'Iran continua bloquejant l'estret d'Hormuz i els Estats Units estan imposant un segon bloqueig que en aquest cas dificulta les exportacions i importacions iranianes. Els esports amb Sonia Oliar, bona tarda.
Bona tarda, Maria. Segona semifinal de Champions amb l'Atlètic de Madrid-Arsenal a partir de les 9, un partit que podreu seguir a l'app de Catalunya Ràdio i també la plataforma 3CAT amb el Sergi Andreu i el Ricard Torquemada al capdavant. Ahir PSG 5, Bayern de Múnich 4, amb tot per decidir a la tornada de la setmana que ve. El Barça, Rafinha, Christensen i Marc Bernal han fet ja part de l'entrenament amb el grup. L'Espanyol ha identificat casos de revenda del carnet d'abonat de cara al partit de Lliga contra el Madrid. El club ja ha procedit a la seva anul·lació i, a més, aplicarà la sanció prevista, que consisteix en la retirada del carnet per aquesta temporada i la pròxima. A la 27a jornada de la Lliga de Futbol Sala, a les 8, partit del Barça, Valdepeñas-Barça, que és líder amb 2 punts de marge sobre el Pozo Murcia. L'Indústria Santa Coloma se situa 8è provisionalment en zona de play-off després de la victòria d'ahir contra el Xota Navarrés. I avui comencen les eliminatòries de quarts de final de la Champions d'handbol. El Barça visitarà demà el Nantes en el partit d'anada.
Fins aquí les notícies.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Petit diccionari anglosaxó de termes urbans per educar el teu cunyat.
Això de canviar de dia a l'emissió de la secció els ha trastocat els músics, eh?
Estan trencats.
Et diu una cosa.
Què?
Sort.
De què?
Que queda poc.
Sí.
2 mesos ens queden.
No, perquè aquesta orquestra no arriba a la setmana.
Sí, home, sí que arriben. Jo crec que fins al juny sí. Ja el mes de juny amb la calor...
Això no us ho he explicat perquè no us volia preocupar. L'altre dia va venir un metge a examinar l'Eugeni.
Un forense. El vas pagar tu, aquest metge.
I va dir, aquest home és mort.
Però jo el veig aquí.
L'Eugeni, no, l'Eugeni Nagano, jo no sóc mort.
El metge deia que sí.
No, el metge deia que...
Les dades diuen això. Aquí no hi ha pols.
La informació que jo tinc, jo aquí l'he posat a l'escultòfono.
Aquest senyor no respira.
L'escultòfono? Què és això, l'escultòfono?
El millor és que li posaven un mirall a sota el nas per veure si sortia aire. No sortia aire, però ell seguia tocant la tuba. Una cosa estranyíssima.
Escolta, cada dia tinc una entradeta més llarga. Ja és un compte,
però hi ha un...
Prometem que seran més curtes.
Hi ha una persona aquí que ha decidit boicotejar la nostra secció fent l'entradeta més llarga.
Com més entradeta, menys secció.
Com més entradeta, menys secció. Clar. I això és el que pretén.
Sí, sí.
Que al final només serà una entradeta i no sortirem.
Exacte. I gràcies per venir.
Gràcies,
gràcies per deixar-vos vexar. Vinga, va. Àrea 51, Nevada, any 1985. Un grup de científics format per Florín de Chico, Yoko Ono i el fill culturista d'Andrés Pajares decideix experimentar amb 2 adolescents catalans que tenen el coeficient intel·lectual d'una paparra. Els direm, per exemple, Toni i Òscar. Yoko Ono està convençuda que pot convertir aquests nois tan curts de gambals en 2 ordinadors quàntics amb potes, 2 forces intel·lectuals sobrehumanes amb la capacitat de predir el futur i moure llaunes de fabada literal amb la ment. El grup de científics només ha d'injectar una fórmula secreta directament al cervell dels 2 desgraciats. Però alguna cosa es torça durant la inoculació. Resulta que Florín de Chico és una agent encoberta dels Mossos d'Esquadra i en l'últim moment canvia les injeccions sense que ningú se n'adoni. Així que, sense saber-ho, Yoko Ono injecta al cervell dels xavals una barreja de Pepsi-Cola i colònia Bustamante que els produeix l'efecte contrari. Amb el cervell transformat en una sopa repugnant, els 2 amics es converteixen en la màxima expressió de la imbecilitat i la idiotesa. I davant l'horror que Florín de Chico ha desencadenat, Yoko Ono i el fill culturista de Pajares han de prendre una decisió impossible pel bé de la raça humana: tancar els 2 nanos en una cambra frigorífica a 90 metres sota terra. Spoiler: els imbècils es van començar a escapar. Toni García Ramon, Òscar Broc, bona tarda.
Bona tarda.
Ja és hora d'acabar. No?
Sí. Tenim un escriptor de ciència-ficció, eh?
Ja m'agrada molt la referència a Florín de Chico.
Florín de Chico, sí. Agent encoberta dels Mossos, no sabíem això del seu passat.
És viva encara, no?
Qui? Yoko Ono?
Va morir.
No, Yoko Ono.
Yoko Ono està... De fet, crec que els únics que estan vius d'aquesta intro és Yoko Ono i el fill d'Andrés Pajares.
Sí. No sabia que tenia un fill culturista.
I l'Òscar i el Toni.
I jo, bueno, vius. Si això li vols dir vius...
Està col·legent.
Bé, avui tenim diccionari, igualment, amb dues paraules, 2 conceptes. Per on comencem, avui?
Mira, Francesc, avui portem una classe de cirurgia estètica extrema pels homes. Sí. Ha agafat fort, perquè avui parlem d'una part del cos molt concreta de l'anatomia masculina, i no és la que esteu pensant. Avui parlem de la mandíbula.
El mandíbula.
Ah.
El mandíbula.
Ei! Ei!
gent parant la ràdio, gent.
Sí.
Taxistes parant la ràdio.
És possible
demanant
que el proper GM sortirà pitjor.
El tio del bus, el tio del set, apagant, intentant trencar la ràdio i tirar-la per la finestra.
Què passa amb la mandíbula?
Mira, fa temps el Toni ens va parlar de l'univers Maxing,
sí.
Concretament del Look Maxing, que és aquesta història que consisteix en portar el teu aspecte físic al màxim potencial possible.
Intentar-lo millorar, sí.
I fer tot el que sigui necessari per aconseguir-ho.
Correcte. No?
Que és un concepte molt carregat de misogínia i de masclisme, perquè de fet neix en els fòrums incels de Redchan, de 4chan o Reddit, per exemple, no? Vull dir, és un terme bastant fosc. I és un terme que s'ha posat de moda sobretot perquè està aquest univers del Look Maxing té una obsessió amb una part concreta de l'anatomia, com hem dit, que és la mandíbula. Perquè aquesta gent, entre les moltes teories absurdes que compren que una mandíbula ben marcada i una mandíbula molt masculina és la clau perquè les dones et facin cas.
Us estic mirant la mandíbula.
Sí, 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 sí.
La teniu normaleta, no?
La tenim poca cosa.
Vull explicar una entrehistòria d'això. I és que ahir l'Òscar em diu, escolta, faré Màxing. Li vaig dir, Màxing, jo ho hem fet. L'Òscar em va dir, hòstia, no me'n recordava. Diu, et sona que aquest fet... que haguem fet bon mashing? I jo li vaig dir... Què collons és això? I em va dir, tios que es donen com sa martell la mandíbula per semblar més masculins. I li vaig dir, jo crec que me'n recordaria.
Sí, te'n recordaria.
Te'n recordaria.
Sí.
És que, de fet, d'això és el... Aquí és on volia anar,
però
precisament.
Però es fa cops de martell?
És a dir, a dins el...
Home, no.
Sí, tu jut.
No.
Només cal que busquis bon smashing. A TikTok hi trobaràs que es va convertir en una tendència. És a dir, el bon smashing, que traduït al català vol dir destrossar ossos.
Ah, bon smashing.
Sí. El bon smashing és una pràctica que es va viralitzar fa un temps, segons la qual joves nois masculins que practiquen el Look Maxing i volen tenir les faccions supermasculines, es dediquen, no sé per què, a donar-se cops de martell a certes parts de la cara. És real, això? A casa, sense cap supervisió mèdica, sense els pares davant.
Si li dius al metge, escolti, supervíssim, que estic a punt de donar-me com se martella la cara. Igual el metge diu, mira, és que haig de sortir...
Ja te'n foto jo,
com. Haig de sortir a casa amb el llec, però ens cruzants, ja et truco després, i a veure com ha anat.
La veritat és que ells tenen la creença que fent aquests microtraumes a l'os es reforçarà i agafarà una aparença molt més angular i masculina. Yeah. De fet, els Look Maxers atribueixen l'eficàcia del bon smashing a una llei que existeix, que és la llei de Wolf, promoguda al segle XIX per un cirurgià alemany que es deia Julius Wolf, segons el qual, en teoria, l'os es remodela segons les càrregues, els cops que rep.
És que és un doctor Wolf. M'està fent mal només de pensar-ho.
Que segurament és una llei que està,
està corroborada per la ciència.
Sí, sí, ens hem fotut d'hòsties.
Sí.
Doncs no se us nota.
No, però això triga temps. És com el dia. El bon smashing, a més, és una tendència que pots pensar, ostres, la practiquen quatre bojos, quatre sonats d'internet, és minoritari, és marginal, doncs no. La veritat és que hi ha influencers que promouen la filosofia del Look Maxing, com Clavicular, per exemple, que té centenars de milers de seguidors.
Clavicular. El van entrevistar al 30 Minutes i va marxar de l'entrevista.
És un tio realment tòxic. És perillós, perquè promou pràctiques que van contra la pròpia salut de la gent, dels nois que el segueixen.
Un tio que es diu Clavicular?
Sí, ja...
De fet, el bon smashing s'atribueix la seva viralitat i la seva fama en gran part a que Clavicular va dir que era el millor que es podia fer a casa per adquirir aquestes faccions ultramasculines que després tornaran boges a les dones.
Imagina't arribar a casa del Condis, que has anat a buscar una dotzena d'ous, i pensar, què faig ara?
Ara em foteu uns cops de martell a la cara.
Fins que comenci el Telenotícies, agafes un martell que t'has combat a l'Arreu Merlin...
Diu, em poso tot costa i em vaig fotre nòpies.
Vinga, em poso tot costa i vinga, fotre'm cops a la cara al martell.
Mare de Déu.
Hosti, quan em foti un pal que t'hi cagues a sopar, tu, dos els ferrats.
Jo li recomano a la gent que practica el bon smashing que es compri aquests martells de joguina que fan soroll.
Pim, 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 però tu creus que hi ha gent que fa bon smashing a Catalunya?
A Catalunya, no ho sé.
Esperem que no ho feu.
Però, escolta, de totes maneres...
Escolta, hi ha bon smashing a Catalunya?
De totes maneres...
Si ho fa un altre país, ens és igual que rebenti la cara.
Que no ho facin els nostres
un tio de Murcia que rebenta la cara amb un martell, és igual. Els catalans es fan mal amb això, amb un martell.
O millor, si ho fan segons el lloc.
La veritat és, sí, és que, a veure, vull dir, pensa que aquests influencers tenen centenars de milers de seguidors i segurament algú aquí ho ha practicat perquè a més, els seus seguidors fan el que diuen sense qüestionar-ho mai. En una vibració, diguem-ne, més suau, potser menys boja que aquesta, també es va viralitzar un altre mètode per enfortir la mandíbula, que es diu miwing.
Ah, això sí que ho
he vist. El miwing, que consisteix a fer força amb la llengua al paladar per perfilar la mandíbula i fer-la encara més masculina. A veure, no fa mal a ningú, podeu anar pel món fent-ho, semblarà que aneu col·locats de ayahuasca tot el dia, sí, exacte, però és igual, si voleu fer miwing, no esteu fent mal a ningú i potser sí que reforçar la mandíbula. Tampoc ho recomano.
I bone smashing, déu-n'hi-do, és el primer concepte. Ens rebentarem la cara amb la teva paraula?
Pot ser.
Quina paraula és?
Tens un martell?
Kirkify. We are Charlie Kirk. We
are Charlie Kirk. Kirkify, això ve del que m'imagino.
Kirkify ve del que t'imagines. No és del capità Kirk de Star Trek.
És de Charlie Kirk.
És de Charlie Kirk. Perquè molts influencers americans cristians han començat a posar la cara de Charlie Kirk a qualsevol meme. I això es diu ara Kirkify. Kirkify me. I et poses la teva foto i a sobre la cara de Charlie.
Doncs l'any que ve, si tenim cartell del programa, es pot kirkifyejar
no,
amb la meva cara.
Garrify me.
No. La meva cara, posar-hi Charlie Kirk.
Sí, però jo ho faria Garrify me.
Sí, Garry Gafai.
Exactament.
Garry Gafai.
És posar la meva cara...
Garry Gafai, posar la teva cara a qualsevol. Per exemple, clar. A l'Òscar i jo, posar la teva cara.
Estaria bé, això.
Estaria bé.
Fins i tot podríem fer caretes de paper.
Sí, això s'ha fet.
Amb la cara de... S'ha fet.
El Primavera Sound... Va haver una època que l'últim dia, l'última nit del Primavera Sound es repartien caretes del personatge de moda del moment. Es van arribar a repartir caretes de Puigdemont, caretes de gent coneguda.
Bé, doncs aquest any potser toca aquí.
Però
dic, Francesc Garriga se n'han fet? No, sempre pot haver una primera vegada.
Podem fer nosaltres. En tot cas, això per què s'ha posat de moda?
Doncs posa de moda des que es va morir Charlie Kirk, perquè la gent saps que primer els fa molta pena i després frivolitza. I com que hi ha també aquesta, no sé si has sentit aquesta teoria, de que en realitat Trump, que es petarà les eleccions perquè dirà que el seu mandat és de Déu, no dels votants.
Bé, això ja aquesta... ho va dient així una mica.
És una teoria bastant xunga, no?, que parla d'una teocràcia, bàsicament, no? I llavors, en paral·lel amb això, ha sorgit aquest moviment que es diu ja Charlie Kirk, que Kirkify les cinc, les coses, the things, que és bàsicament...
The things,
que és bàsicament agafar qualsevol cosa d'internet i posar la cara de Charlie Kirk. I això s'ha convertit en una cosa, als Estats Units, completament viral, llavors qualsevol merda que vegis...
Tindrà la cara de Charlie Kirk.
La cara de Charlie Kirk, no? Llavors posen qualsevol retrat a qualsevol persona, posen Nelson Mandela amb algú i Nelson Mandela surt-li la cara de Charlie Kirk.
Però això fa por.
Home, a veure, és que Charlie Kirk ja feia por.
Fa.
En
feia por viu.
A veure, és que aquí s'ha fet una neteja ideològica de Charlie Kirk bastant bestial, no aquí, al programa. Avui dia, en general, en el món, no? Que era un senyor boi tal... Charlie Kirk era
un ultra bastant fastigós.
Era un ultracristià.
Recalcitrant.
Exactament, sí. Bestial. Però, bueno, ara representa que l'hem de tenir carinyo per alguna raó que se m'escapa.
No, sap greu que el matin.
Sí, no, però,
lògicament.
No, a veure, ningú desitjava que el matessin. I no m'alegro que l'hagin matat, però d'aquí a...
fer-lo...
No era cap veu renovadora de la dreta americana, ni molt menys, al contrari. Cap a l'altra banda,
diguem-ne. Era el més conservador que hi ha hagut, exacte. Llavors,
mal educat.
En aquesta línia...
Sí. I racista.
Perdoneu?
No, i racista.
A veure si us kirkificaré.
A veure. Vinga, va.
En directe.
Estem aquí. Vinga. Estem aquí. Què passa?
Vamos. Charlie the Flame, eh?
We are Charlie the Flame.
Doncs aquest tio, et dic una cosa. Aquest tio ara mateix igual està donant cops al tabut. Diem, bueno, vale, jo era racista.
Deixeu-me descansar.
Deixeu-me en pau, vale? Deixeu-me en pau, Charlie the Flame, la mare que us ha parit.
Jo ja m'he pirat d'aquí.
Doncs Kirkify, que és una paraula més molt nova, no?, que s'ha donat a...
Home, clar, no pot ser gaire vella, perquè això no es feia servir.
Això és de fa un mes o dos mesos, quan els fans de Charlie Kirk, i després uns quants fills de puta també, no?
Gent que li posen una cabra, no?
Gent que és una mica ja frivolona i que li dona igual, no?, els típics mamarratxos.
Diu, com nosaltres.
Com nosaltres. No, i gent de malviure, doncs ha començat a posar la cara de Charlie Kirk.
Si voleu estar a la moda, kirkifeu, i també us podeu perfilar la mandíbula mastegant xiclet. No passeu d'aquí.
Sí, no, els martells els deixem per...
A mi m'agrada molt el de garrificar, i crec que ens ho hem de plantejar.
Garrificar m'agrada més.
Garrifiquem Catalunya.
Garrifiquem.
Que tothom, a cops de martell, es faci la cara.
Vinga, aquest és el repte per la setmana que ve. Gràcies.
Envieu-me les vostres fotos, eh? Les vostres fotos a francescgarriga@catalunyaradio.com.
Un xec del Comdis de regal.
Exactament, de 100 euros.
No, que no el tinc. Ara venim. We are Charlie Kirk.
El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
Amb el suport de Bon Preu i Esclat, el teu supermercat de confiança.
Sou molt bona gent!
Després de recórrer tot Catalunya, Quim Masferrer omplirà el Palau Sant Jordi de molt bona gent. Un espectacle irrepetible per reviure tot el que hem compartit. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, el dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3CAT en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3CAT, amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3CAT en viu. Ho veus, ho sents, ho vius. Dissabte 9 de maig al matí, vin al Clínic Obert.
Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Polo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixa, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Sexeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
Occident, que vol que ho aconsegueixis tot, tot i tot, t'ofereix el Desconcert d'ICAT.
El 4, 5 i 6 de maig, al Palau de la Música Catalana, el Sant Pau Festival presenta tres nits excepcionals amb la Franz Schubert Filharmonia, interpretant l'apassionada suite de Romeu i Julieta de Tchaikovsky. La millor música de cambra amb Mikhail Pletnev i Marc Bukov, i un final brillant amb l'Ocell de Foc d'Stravinsky.
Més informació a santpaufestival.com.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
Frenar el feixisme espanyol i català.
Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
Hola, Anna.
Hola.
Amb Ricard Ostrell.
Chirrupiti, chirrupiti, chirrupiti.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
I espera't, que ara anem a la Unió Soviètica. Tornem a la URSS.
Весь мир знает, что самая империалистическая держава – это Соединенные Штаты Америки.
Anem a la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques amb un convidat d'excepció que tenim ja a l'estudi, Miki Kissembol. Bona tarda.
Bona tarda, Francesc, encantat.
No sones molt, molt, molt rus.
No, perquè sóc d'aquí, collons.
El Miki és veí de Sabadell, porta des dels 19 anys viatjant pel món. Sol viure a Estocolm, però ara fa un any vas decidir, per exemple, anar-te'n a Hongria, vas decidir fer un viatge que t'ha portat, per exemple, per Hongria, t'ha portat per diversos països de l'antiga Unió Soviètica, des dels Bàltics fins a l'Uzbekistan, passant per Bielorússia, Moldàvia, el Tadjikistan, una experiència que ha decidit plasmar al llibre Guia de l'autoestopista soviético, un apasionante viaje a dedo por las fronteras de l'antiga URSS. No et dius Miki Kissembol, oficialment.
No, no. Em dic
un pseudònim.
Em dic Miki oficialment i dec ser l'únic de Catalunya perquè als 18 vaig anar al jutjat i em vaig posar Miki oficialment.
O sigui, el DNI et diu Miki.
Sí, però Kissembol és un pseudònim perquè, evidentment, com que escric sobre dictadures i règims autoritaris, doncs no voldria tornar a aquells països i tenir problemes. Si em volen trobar, evidentment, són prou intel·ligents i em trobarien, però mentre sigui així no gaire important, no crec que tingui problemes.
I has decidit fer un llibre, després d'aquest viatge, un apassionant viatge per les fronteres de l'antiga URSS. D'on et ve aquesta obsessió per un país que ja no existeix i que pràcticament no vas ni veure, no?
Bueno, diria obsessió, però sí que m'agrada molt.
Vaja, interès, i és, interès. Sí,
ve de l'idioma. Jo ja parlava polonès perquè la meva dona és polonesa. Llavors el rus no m'era tan difícil d'aprendre i després de fer una estada d'estudis a Sant Petersburg, abans de la guerra, evidentment, vaig aprendre a parlar rus bé i em va encantar moure'm per tots aquells països que eren com un món que se't desbloqueja un cop parles rus.
I fent autostop.
Sí, sí, sí.
Per què fent autostop? Perquè és barat.
Primer perquè és barat i si no, doncs no hagués pogut fer tants viatges durant tants anys a tants llocs. I segon perquè em sembla molt més interessant. Xerres amb la gent local i saps d'ells, de la seva vida, i em sembla que si vas a un hotel i després te'n vas a veure esglésies o parcs de la ciutat, perds una part molt important.
Però no és perillós?
En general, no.
Ja, però sí, però, és a dir, aquest en general vol dir que hi haurà algun cas que sí que pot ser perillós.
Sí, però el perill més aviat també m'ha arribat de conductors que condueixen malament o que van per carreteres d'aquelles comarcals a 120 per hora i que pots tenir un accident, però no tant de perill que algú et robi o que algú et mati.
Fer autostop a la URSS vol dir fer autostop amb temperatures complicades, a més, no?
Sí, depèn del mes, sí. No només fredes, sinó també poden ser molt càlides als països de l'Àsia Central.
Has fet un viatge i no sé si has pogut treure... Vaja, segur que sí, que has pogut treure conclusions. La petjada de la URSS és molt viva encara en aquestes zones que se n'han separat o les que no es van separar del país principal però que són allunyades del centre neuràlgic? La petjada de la URSS és molt present encara avui?
És molt present, fins i tot als llocs on no és present. Per exemple, a Ucraïna no volen que sigui present, no, però tenen encara tots aquests conflictes vinculats al període de la URSS. Els bàltics també volen fugir-ne, però el fet de fugir-ne ja vol dir que tenen encara la petjada. I els països de l'Àsia Central, per exemple, doncs tot des de l'arquitectura, el sistema social, l'idioma que es parla als carrers de molts d'aquests països estan directament vinculats a aquest període.
Clar, si aquí fem una mica d'imaginació, els que no hem estat mai a cap o a tants països com tu d'aquesta zona, si intentem imaginar-nos com seria la URSS, imaginem aquells grans blocs de pisos, grisos una mica, tots iguals, sense gaire gràcia...
Si no t'equivocaries.
Això és així?
Sí, en gran part sí. Perquè moltes d'aquelles ciutats o no existien, a l'Àsia Central, per exemple, molta part de la població era nòmada encara quan va començar la URSS. Les ciutats les va construir al període soviètic. I les altres ciutats que ja existien van ser destruïdes durant la Segona Guerra Mundial, moltes d'elles, i per tant la reconstrucció es va fer també amb patrons socialistes.
Aquesta cançó la reconeixes, no?
Sí, la cantàvem a la residència d'estudiants a Rússia.
Ah, sí? Què diu aquesta cançó? De què parla?
Parla de la vida, que és més senzilla fumant una cigarreta.
És una cançó que també els conductors la podien tenir posada al cotxe, no? Imagino, és una cançó popular o coneguda. Sí, sí. Què t'han explicat els conductors en aquests viatges? Mentre fumaven una cigarreta i et portaven d'un lloc a un altre.
Una mica de tot. El que més m'agrada és quan trobo gent que pensa diferent a mi. En aquests casos no pots posar-t'hi en contra perquè estàs al seu cotxe i potser t'hi estaràs 4 hores.
Clar.
No pots criticar el que t'estan dient, però anant per Bielorússia en autostop, trobes algunes persones que són favorables al règim i els hi preguntes per què. Jo he sentit que teniu aquest senyor al poder des de fa més de 20 anys i què tal? Tu estàs content? T'agrada? Llavors ells tenen via lliure per explicar-te, fins i tot el que no
explicaries. No tenen por que siguis un espia o que siguis algú del govern infiltrat?
No, perquè ja et veuen amb la motxilla, et veuen que tens un accent diferent... Jo crec que ja ho noten.
De tots els racons que has vist, quin t'ha impressionat més o t'ha impactat més? O t'ha sorprès?
Diria que em va sorprendre a Sant Petersburg a l'hivern, perquè jo pensava que seria el pitjor període, però, en canvi, sembla un conte de fades. No voldrem blanquejar aquí Rússia ara mateix i no recomanem a ningú que hi vagi en aquests moments, però com a ciutat, a l'hivern queda tota gelada, es pot caminar pel riu Neva al mig de la ciutat.
Sí, és una ciutat bonica, sí, amb condicions de no guerra.
Exacte.
D'alguna manera. Més països. Clar, aquest bloc de la URSS que era tan enorme i que va caure a principis dels 90 va prendre diverses direccions. Hi ha tres països, els bàltics, Estònia, Letònia i Lituània, que una mica van canviar de bàndol. No sé si hi ha molt molt canvi quan passes dels països bàltics a altres repúbliques antigues que són molt més soviètiques, molt més russes.
Sí, hi ha molt de canvi. Però, de fet, els països bàltics mai van voler ser part de la Unió Soviètica i ells es reconeixen aquest període com a ocupació. Mentre que d'altres repúbliques doncs, ja havien estat part de l'imperi rus abans i va ser una continuïtat, els bàltics van ser ocupats durant el període soviètic i volen fugir d'aquest passat com poden. Per cert, Francesc, de totes les ciutats dels països bàltics, saps quina és la preferida dels líders soviètics?
De la...
Stalin.
Stalin, molt bé. Això és humor soviètic, no, diguem?
Sí.
Ara m'has fet perdre el fil. Això, encara hi viuen russos en aquests països, però, no?
Sí.
A les repúbliques bàltiques.
Sí, exacte.
I parlen rus, i no sé si també hi ha com una realitat paral·lela dels més d'una banda i de l'altra.
Sí, i això és una problemàtica per una banda i per l'altra. Alguns dels russos pensen que ells no són ocupants i que tenen tot el dret del món a seguir vivint a les ciutats on havien viscut dues i tres generacions des de fa molts i molts anys. Una altra part sí que realment tenen mentalitat russa i voldrien que Rússia els ajudés a ocupar aquells països, però la majoria de gent pacífica doncs, volen fer vida normal. El que passa és que els costa una mica aprendre les llengües bàltiques i això a les ètnies titulars dels països bàltics, els estonians, els lituans i els letons, no els agrada gaire.
Clar, aquest exemple sí que l'hem vist molt clar o molt a les notícies amb Crimea. No? Sí. És una part d'Ucraïna que Rússia se l'ha agafat gairebé de facto, tot i que oficialment encara forma part d'Ucraïna, però a la pràctica no. Has recorregut Crimea?
Sí, el 2019.
I tu, quan ets a Crimea, tens la sensació de ser a Ucraïna o a Rússia?
Aviam, és Rússia de facto. De iure pot ser Ucraïna i la volem reconèixer com a Ucraïna perquè així ha de ser. No es poden reconèixer territoris annexats il·legalment i a la força.
Però si tu caiguessis amb un paracaigudes...
Està totalment integrada al sistema rus de tot. Tothom té passaport rus, tot està únicament en rus, el sistema educatiu és rus, o sigui, allà funciona tot com si fos Moscou.
Hi ha petjada molt soviètica a Crimea?
Sí, encara. Era un dels llocs principals de vacances pels soviètics, que no sortien gaire del seu país, i doncs anaven a Crimea perquè té unes platges fantàstiques i un patrimoni molt ric.
I un altre punt que ens explicaves ara, que és Bielorússia, que és una dictadura.
Sí.
No és perillós anar a un país d'aquests? És a dir, no és recomanable anar a fer turisme a Bielorússia?
Ara mateix, durant la guerra, no. Abans de la guerra... és èticament qüestionable, pel sentit que tu allà estàs posant diners en turisme que van a parar un règim X, però no era perillós, a no ser que tu, evidentment, doncs, vagis a manifestacions o vagis a posar-te en problemes amb el govern o escriure articles contraris al règim sota el teu nom original, doncs pots tenir problemes, però en general no.
Què és això?
És la versió de l'estaca en bielorrus, o en rus, aviam. És en bielorrus.
L'estaca en bielorrus. Per què la canten, l'estaca en bielorrus?
Doncs com a símbol de resistència, però de fet, ells són conscients que és una còpia. Però no saben que és una còpia de l'estaca de Lluís Llach. Pensen que és una còpia de la versió polonesa de la cançó. Els polonesos la van popularitzar quan van fer caure el règim amb Lech Wałęsa com a líder, i ara els bielorussos han copiat aquesta cançó dels polonesos.
I per tant també és la resistència, eh? El mateix significat que tenia a casa nostra l'ha adquirit a Bielorússia. Escolta, no em puc estar de preguntar-te abans d'acabar per Moldàvia i Transnístria, que és Transnístria, que són un altre d'aquests països, potser dels més desconeguts, desconeguts per la prop que estan de casa nostra.
Sí, de fet, Moldàvia és el país de tota Europa que té menys turistes cada any.
I per això el que menys en té.
Exacte.
Gairebé va ser l'únic turista aquell any.
No, n'hi ha alguns més perquè tenen bons vins, però fora d'això doncs, no tenen tant per oferir com altres nacions.
Sempre ho dic malament. Transnístria, que és aquesta franja petiteta, encara és un món dins d'un altre món.
Sí, jo allà, com un nen petit en una botiga de caramels, és com un parc temàtic de la Unió Soviètica, però és un país real, que té els seus propis passaports, la seva moneda, govern, tot el que vulguis, però sembla que hagis tornat a l'any 90 a la Unió Soviètica.
De tots els països aquests ex-URSS, quins són avui segurs per viatjar?
Els...
Els bàltics, per descomptat,
depèn,
no?
Depèn de qui siguis. Si ets europeu, doncs potser tens més problemes a Rússia, no? Perquè et poden qüestionar quan vas a la frontera. En general, tots són segurs. Uh-huh. Si fossis brasiler, per exemple. Sent d'aquí, evitaria Rússia i Bielorússia, potser. Però la resta no tenen gaire problema si vas com a turista.
Doncs aquest és el viatge fascinant que ha fet per... Quant temps has estat fent aquest viatge? Per poder visitar totes aquestes exrepúbliques soviètiques.
Són diferents viatges i períodes. En total, jo crec que més d'un any, fàcil.
Un any viatjant. I ara estàs aquí quants dies, a Catalunya?
Fins que pugi el Sabadell. He tornat per veure l'ascens del Sabadell a la segona divisió.
És un altre d'aquest clan de Sabadell, obsessionats amb Sabadell, i escolta'm, doncs que tant de bo ho vegis aviat.
Gràcies.
És el Miki Kisenvole, aquest pseudònim del viatger català per les exrepúbliques socialistes soviètiques. Gràcies per explicar-nos el teu viatge.
Gràcies a tu.
I que pugi el Sabadell. Farem una pausa i atenció que ens posem en mode gran cita. Perquè ja veureu, ja.
Vine a la gran inauguració del nou Conforama Badalona, la teva nova casa. El 7 de maig ho celebrem en gran regalant 3 premis de 3.000 euros per moblar casa teva. Sí, sí, 3.000 euros per moblar casa teva. Canvia el saló, el dormitori, la cuina. Recorda, 3 premis de 3.000 euros t'esperen el 7 de maig al nou Conforama Badalona, al Parc Comercial Montigalà. T'hi esperem.
Aquest dissabte 2 de maig passa a visitar-nos per la Fira de Maig de Berga. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Berguedà. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Amadíssims enemics, si algú...
L'Auditori de Girona celebra 20 anys amb l'estrena absoluta del retorn en directe de Desglàs, de Miguel Poveda. Un treball que va suposar un punt d'inflexió en la trajectòria de l'artista i que ara torna renovat. El 22 de maig a l'Auditori de Girona. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Èdip i Antígona al Teatre Nacional de Catalunya. Carlota Subirós ens proposa un viatge únic per les tres grans tragèdies gregues de Sòfocles, la saga d'una família marcada pel destí. Un espectacle majúscul que ens converteix en testimonis d'una rebel·lió inspiradora. Èdip i Antígona, fins al 31 de maig al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Aquí perquè tenim la teva cara molt identificada en el món del teatre, però si no et coneguéssim de res, fots cara com d'enginyer, d'advocat. Jo si et veig i no sé qui és aquest senyor, i el veig per primera vegada...
Pots contestar-lo, no? Vull dir, pots...
Sí, bueno, tu fas cara de...
Endavant.
Conductor de tractor?
Mira, és un dels meus somnis.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Aquí arrenca una experiència única, la cita cegues més gran que haguem vist mai. Hem reunit 100 persones disposades a enamorar-se de veritat. La intel·ligència artificial del programa ha creat 50 parelles perfectes, però no els hi revelarem.
Marc Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
Estic molt nerviós.
Jo també.
Jo estic de veritat,
de veritat, perquè parlarem de la gran cita, que és aquest nou format de 3Cat que presenta la Dulceida, que es va estrenar la setmana passada amb 3 episodis que hi ha a la plataforma, i ahir 3 episodis nous.
Jo encara no he pogut veure els 3 nous perquè vaig tard.
Ahir vam estar xatejant tu i jo.
Ahir vam estar fent molt de xat nocturn.
Sí.
Comentant molt.
Sí, amb alguna foto els d'aquelles que es borra, a més a més.
Sí, els que ens cauen bé.
Sí.
Els que no ens cauen tan bé.
Els que diem, aquest estan bé.
Les històries inexplicables. Escolta una cosa.
Direm la veritat a l'audiència.
Ho comentem tot. Això ha començat molt fort, no, Marc? Perquè
sí.
No passa gaire que hi hagi productes d'aquests trencadors que rebin tanta crítica positiva de seguida.
I tenia molta crítica negativa prèvia.
De prèvia, sí.
Sí, hi havia com... També és veritat que des del que no surtis d'aquí potser no es va jugar a favor.
T'anava a dir, no sé si fins i tot des d'aquest mateix programa va haver-hi alguns missatges prèvis que dius...
Ara ja, realment...
Amics?
Ara realment crec que Catalunya s'ha adonat que era un molt bon format i que està funcionant molt a 3CAT. De fet, la premissa són 100 persones solteres que participen en un experiment per veure si l'amor funciona millor amb una intel·ligència artificial, perquè es busca la parella perfecta, o amb aquesta química espontània que es va construint durant els programes.
I això arrenca molt fort.
Jo crec que de la fila de davant, el meu match crec que és ell.
Així, es trien de seguida i avui ens acompanyen dos dels seus protagonistes, dos dels seus participants que ho han patat més i que estan més a l'aparador, que són el Dani Montfort i l'Isaac Navarro. Benvinguts, bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies per invitar-nos.
Gràcies.
Com esteu?
Bé, nerviosos també, perquè és la primera vegada que estem a mitjans, no? Però molt contents també de la rebuda que ha tingut. Estem flipant dels comentaris.
Esteu rebent molt, sí. Molt input, molt missatges.
Bastant, sí. Més del que esperava, la veritat.
Sí. No, la gent està encantada, tothom està enganxadíssim, ens pregunten molt, no podem fer spoilers.
Què podeu explicar en antena?
Bueno, podem explicar fins on heu vist tots. O sigui,
fora d'antena?
Ah, fora d'antena.
No, precis, Garriga. No, és que ho vull veure. No preguntaré fora, perquè si llons em fan espòiler no m'ho de mirar.
I avui no comentarem res a partir del capítol 3, perquè la gent encara tingui temps per veure-ho.
Donarem marge a la gent a que els tres primers ja més o menys els hem vist, però els tercers, el 4, 5, 6, no. Però no només han vingut ells, perquè ens acompanya una figura que és sorprenent i també important en aquest programa, que és l'Aida de Sàrrega, que és coordinadora d'intimitat. Aida, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Què vol dir coordinadora d'intimitat? Perquè això ho hem vist molt en pel·lícules, no? Quan hi ha d'haver escenes de sexe, doncs hi ha algú que els ajuda als actors a sentir-se més còmodes i que es rodi correctament. Però clar, aquí no estem parlant d'actors ni d'escenes que estiguin previstes, no? Per tant, quina feina has de fer tu en un programa com aquest?
Correcte. Va ser un repte enorme. És el primer reality que utilitza la coordinació d'intimitat en tot l'estat. Per tant, ens trobàvem davant d'un repte molt gran, que era definir uns protocols adequats per a aquest format. És a dir, normalment la coordinació d'intimitat el que treballa és en base al consentiment dels participants en una pel·lícula o una sèrie, mitigar els riscos de que hi hagi danys emocionals, físics, i protegir una mica tot aquest consentiment, treballar amb la creativitat conjuntament amb direcció. Què passava aquí? Que, clar, parlem de persones reals.
Clar.
Aleshores, vaig tenir la gran sort de treballar acompanyada de la Tatiana Barrero, que ella està especialitzada en realities, ve de Llatinoamèrica, de Colòmbia, i era com imprescindible. Jo pensava, si ens hem de posar en això, fem-ho de la mà d'algú que ho conegui bé.
Però... què, és a dir,
què fem, no? Ja que no m'enrotlli, què fem?
Efectes reals
va ser tot una prova pilot de descobrir quines necessitats reals hi havien de la coordinació d'intimitat en aquest format, i el que vam descobrir és que a través de molta prevenció mitigàvem els riscos, creàvem espais segurs, és a dir, nosaltres el que fèiem era moltíssima observació del llenguatge verbal, llenguatge no verbal, tenir com deixar-los a tots els participants ben dits qui érem, quan podien recórrer a nosaltres, i nosaltres estar allà com molt al quite per prevenir que no es donguessin situacions que compliquessin dinàmiques.
Clar, per exemple, al primer episodi hi ha una festa on són 100 persones que s'han d'anar tirant la canya o no per conèixer-se una mica. En aquest cas, vosaltres estàveu des de fora mirant si les tirades de canya, diguéssim, es sobrepassaven o no, sentien còmodes les persones que les rebien.
Exacte, d'alguna manera era, i no només quan s'estava rodant, també quan no s'estava rodant hi havia un punt de dir, hem de tenir una radiografia molt clara de com s'estan movent aquestes dinàmiques, de veure com respira cadascú. Clar, era una feina grossa, eren 100 persones.
Però clar, per exemple, vosaltres dos vau haver de recórrer a la seva feina, als seus consells...
Cada dia, bueno, cada nit.
Però per preguntar-li què?
Ui, a veure, puc parlar jo primer, saps?
Sí, dale.
Jo lo que... per a mi era com una psicòloga, com una teràpia post-rodatge, perquè jo sempre sortia amb molta intensitat emocional, i llavors jo crec que parlant amb elles era un poc baixar a la terra, perquè allà estàs com una bombolla que està supercentrat en lo que estás, que es el programa, y gracias a ella pues era un poco rollo, vale, no, tranquil, o sea, está tot bé, estem a la terra i no està passant res tan greu com jo m'ho estic pensant.
Sí, les hem necessitat també molt abans de rodar, per exemple. Me'n recordo que ens feien a vegades alguns exercicis com de relaxació, de centrament, de connectar entre nosaltres, no, també, i en escenes potser una mica més de proximitat, no, que alguna hi ha hagut entre el Dani i jo.
Epa, doncs, sí, hi ha hagut algun massatge.
No, bueno, a la gran cita hi ha edredoning, com passa Gran Hermano, per exemple?
No. No podem dir encara. Com teniu que veure, Som molt cotilles, eh?
Frena, Garriga.
Home,
som gent jove, passen coses.
En moments així ens van ajudar molt també com a crear un ambient d'intimitat en el que sentíssim que nosaltres podíem tenir una conversa sense oblidar-nos una mica de les càmeres, sentint-nos a gust, sentint-nos nosaltres...
Clar, però vull dir que em costa d'entendre, perquè en el seu cas... Si tenen una conversa, l'estan tenint perquè la volen tenir, no perquè els hi digueu que l'han de tenir. Per tant, què els has d'anar a dir tu?
Res. El tema és que nosaltres vam anar amb aquestes intencions que us explicàvem i això va funcionar i, de fet, va ser un espai molt segur. O sigui, estem molt contentes d'aquesta part que sí que portàvem previstes i el que no sabíem, i és el pes més gran que al final vam tenir com a coordinadores, va ser que el que més en risc s'estava posant en aquell moment era la intimitat emocional d'aquesta gent. És a dir, jo ho vaig entendre al final de tot, que vaig dir, vale... Aquí es tractava de que ells poguessin sentir-se representats i s'identifiquessin amb ells mateixes un cop s'exposessin aquestes imatges. És a dir, que tot el viatge emocional que fan pel camí sigui coherent amb el que ells volen i el que ells no volen. Què passava? Que dintre d'aquella bombolla d'emocions, de sentiments, molts cops es perdien. Llavors vam veure que la nostra feina més gran va ser tota l'estona tornar-los al present, tornar-los a que poguessin connectar amb les seves necessitats, amb els seus desitjos. Va ser una feina diferent mentre fèiem tota aquesta part més preventiva, no?
Se t'ha consultat molt... Puc fer ja el petó o no, per exemple?
És que nosaltres mai vam donar cap indicació d'això.
Però t'han vingut a preguntar, escolta, que no sé si fer-ho o no fer-ho, puc fer-ho o no puc fer-ho?
No, perquè això sempre han estat decisions que han pres ells lliurement. Crec que la feina va estar molt ben feta perquè al final cadascú va prendre les decisions que volien. Eren més preguntes tipus, em moro de por, m'estan passant coses. Em sento descentrat, no sé on estic, portem aquí 4 dies, no sé què he de fer, no sé com seguir, estic bloquejat, m'agafa...
Però això podria passar en qualsevol... reality, no? No necessàriament de lligar.
Clar, però què passa quan posem en joc
aquí
els sentiments
més,
i les emocions clar. I a sobre tens 100 persones que van a buscar l'amor, que això va ser una cosa molt maca, que és que era gent real buscant
l'amor.
Clar,
Marc, aquesta parella és singular, el concurs, perquè són els primers que es fan un petó.
Sí, i realment el primer episodi acaba al moment àlgid.
Pam!
I quin petó, no és per res.
No, un petó i una conversa prèvia...
Pues perquè físicament m'agrades, però és que si tu vols una relació oberta, és que a mi em costaria molt.
Si tu vols escollir una persona per tota la vida.
Sí, en veritat sí. A lo millor sona impossible, però ho vull intentar.
Clar, aquesta conversa us perseguirà ja per sempre, em sembla, no?
Sí, però...
Un és el de la parella tancada i l'altre és el de la parella oberta.
Literal.
Així és.
Ho vaig passar molt malament quan ho vaig deixar en el meu ex, però ara estic en un moment de la meva vida molt bo, a tots els sentits, i em veia preparat per poder conèixer algú que de veritat me puga enamorar.
Sí,
clar, això és el que us aniran dient més, no? De... Què? Us heu canviat d'opinió o no? El programa, n'heu sortit amb la mateixa idea que teníeu de vosaltres mateixos o us ha canviat la manera també de relacionar-vos i de veure-us?
És impossible passar pel programa i que no hi hagin coses que et marquin. O sigui, és impossible. Jo crec que és un viatge emocional que et connecta amb la manera amb la que tens tu de relacionar-te, potser amb altres relacions també, en com tu entens les relacions, no? I de sobte es comencen a despertar coses del que sents, de coses passades, no? De com et vols relacionar. I jo sí que he canviat moltes coses, també perquè he conegut molta gent, moltes visions diferents... també he tingut converses que m'han portat, no?, a fer reflexions d'aquest tipus, sobretot amb el Dani. És com que de sobte et trobes amb una persona que té una visió diferent de les relacions, però et vols apropar perquè t'agrada, no? I ja, des d'aquí és com que obres a aprendre altres maneres d'entendre les relacions, també.
I tu, Dani, has canviat, perquè tu semblaves molt convençut, eh?
A veure, estic d'acord amb el que ha dit Isaac. Jo he experimentat moltes coses noves, he conegut a molta gent nova, però jo, bueno, els que heu vist el programa, ja em coneixeu, sóc un tio molt directe, amb les coses molt clares, i segueixo exactament igual. Jo el que pensava al programa ho penso a dia d'avui.
Jo vull saber una mica de safretge, que hi som amb aquest petó. Clar, ja que hi som, no? El petó que veiem al primer capítol, era realment el primer petó que us fèieu?
Sí. Ah, pensava que anava a dir que no.
Jo he estat stalkejant bastant les vostres xarxes i realment Lisa que ha fet una feinada. Bueno, perquè et surten els concursants, l'algoritme et porta a veure-ho.
A mi me'n surten els que no m'agraden. Es cauen bé.
Ai. Crec que t'has d'apuntar a la gran cita de temporada que ve. Ja veig que tu vas cap allà, eh?
Sí.
Crec que et passes d'edat, però bueno.
La gran cita sènior.
No, que crec que és.
Tens 45?
Veus?
Doncs mira, em queden 2 anys per entrar.
Que m'he estat fixant molt que l'Isaac està fent un making-of de cada episodi. És increïble que estigui fent això perquè realment si ens interessa també l'audiovisual i tal, veiem com es grava i expliqueu que el primer episodi passa amb 3 dies diferents. Per tant, hi ha molta convivència, hi ha moltes coses fora de càmera que us podeu anar coneixent més i que hi hagi més connexió.
Sí. Totalment. I és veritat que, clar, el primer capítol es va gravar en 3 dies i la gent, quan ho veu des de casa, pareix que Isaac i jo ens fem el primer petó als 20 minuts, que tampoc m'hagués importat perquè a la meva vida això ho he fet. No aniré de santa, ara. Però la realitat del programa és que era el tercer dia, però és veritat que va ser el primer petó i va ser superorgànic i jo estic supercontent, va quedar molt xulo.
A mi el que m'ha cridat l'atenció, i no sé si això també ho heu gestionat amb la coordinació d'intimitat, en els 3 primers capítols diria que només veiem parelles de nois i noies fent-se petons. I noi-noia, no. Marc, crec que no n'hi ha cap.
Crec que no n'hi ha cap.
No, creus abraçades
bé.
I prou.
Creus bé.
Diria que això, la resposta és la vida mateixa. No sé què dir-te. No. Així es va donar.
Jo crec que hi ha formes i formes de relacionar-se, no? I potser hi ha noies que van necessitar doncs, més confiança de part dels nois, no? I nosaltres, doncs mira, doncs es va donar així. També és veritat que hi ha un rere càmera, no? O sigui, el Dani i jo doncs, ja ens vam trobar al principi al tren, no? Després ens vam quedar a l'habitació, vam dormir junts des del primer dia, o sigui que hi havia una complicitat.
Va.
Hi havia una complicitat
xula. Això és vermella directa. No. Des del primer dia dormint junts.
Dormíem amb 4 persones, eh?
No teníem decidit imperio per anar-nos a soles.
I vull dir que vam fer el mateix grup d'amics i aquí van passant coses, no? És com que hi ha aquesta complicitat que es va creant i hi havia moments que jo li deia al Dani, vale, pues aquesta conversa és guai, que la tinguem com no la parlem i la tinguem a càmera, perquè si no hi haurà coses que no s'entendran.
Ah, o sigui, de mi, això parlem-ho ja davant. Sí.
És que van ser molt honestos, realment, amb el compromís amb el programa, en el sentit de venim aquí a conèixer gent, fora de càmeres ens trobem, però sento que d'alguna manera van respectar la gran majoria molt el conèixer dintre de...
Totalment.
Cosa que, si no, també els hi recomanàvem, perquè dèiem, si no, acabareu bojos.
Com a espectadors transmet la naturalitat de les persones que no s'expliquen tant i que després ho veus a càmera, perquè hi ha altres que veus que són més personatges que al primer capítol fan molt show i fan titulars, però després no segueixen perquè, evidentment, venen aquí a fer focs artificials i ja està. Un altre protagonista de la gran cita, per mi, bueno, és que és la intel·ligència artificial. Vull dir, no deixem de banda que aquest concurs...
Jo tinc la sensació que això s'ho han inventat.
Clar, jo vull saber...
Això és mentida i és un argument de dir, si els enganyem.
Què us van preguntar per intentar fer el test o què hi havia?
El càsting?
Sí,
molt llarg, coses. Sí, un test superllarg. A més, un poc liós. Jo responia i era com, buah, jo no sé ni què estic dient. A lo millor em diran que estic boig, saps?
Com un psicotècnic,
sí,
no?
Sí, però
hi havia un test que parlava com de, no, de quins aspectes tu prioritzaves en una persona i tots aquests aspectes eren positius i havies de descartar un i deies, però si jo tot això ho vull en una persona.
Però no era plat preferit. A veure si coincideix amb...
També hi havia
preguntes part de gustos
generals, no?, de com has viscut les relacions abans, de, vull dir, un càsting de... Jo me'n recordo que vaig estar com 2 hores fent una videotrucada.
I, de fet, explicava la Dulcella que hi havia psicòlegs i gent preparada per a intel·ligència artificial que va com ajuntar-ho tot per poder fer aquests matchs.
Feina de molta gent. Sí, estaven els psicòlegs que van fer com tot una anàlisi sobre ells. Després hi havia un expert en intel·ligència artificial. És tot un mix-max que realment me n'alegro que hagi sortit bé.
Doncs això és la gran cita. Aquí tenim 2 dels seus protagonistes. Veurem si arriben o no al final. No ens ho poden dir.
No podem.
Mireu a 3CAT. Són, de moment, 6 capítols.
Sí, crec que la setmana que ve en surten més, però...
Quan són en total? Això es pot dir o no? Quan
8 capítols. Falten ja 2 només.
Sí, la setmana que ve ha acabat tot.
Més 3, més 2. Per tant, la setmana que ve ja podrem...
Que arribi ja dimarts.
Flipareu.
Si no esteu preparats.
És que estic ja comptant l'estona que em queda per arribar a casa i posar-me
el Kleenex, perquè serà molt emocionant el que queda. Sí. Molt emocionant.
Sí. Doncs això és la gran cita. Jo és que ara no faria concurs i seguiria fent-los preguntes, però hem de fer el concurs que va patrocinat. Dani, Isaac Navarro, Aida de Sàrrega, gràcies per venir.
A vosaltres.
Ens ha fet molta il·lusió compartir aquesta estona amb vosaltres. La gran gran cita a l'app de 3CAT. 9-3-2-0-7-4-7-4, que sí, home, que sí, que tinc el telèfon, avui que tenim. Ui, avui l'arròs. 9-3-2-0-7-4-7-4, molt arròs per tothom. Truqueu.
T'has preguntat mai què et queda per descobrir? Del 7 al 10 de maig torna La Fim Vilaseca, l'aparador musical de l'escena més emergent i de les propostes per a tota la família. Més de 40 concerts i espectacles pensats per tots els públics, també per a altres. Fim Vilaseca, tot per descobrir. Més informació a fim.cat.
Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
Miqui Núñez i Sara Roy.
Deixaries abans la música o la parella?
Vinga, adéu.
Uau!
Dani Mateo.
És un moment horrorós quan, en una conversa, descobreixes que el cunyat ets tu.
Anna Castillo.
Jo mai vaig dir que era lesbiana, que és una cosa que la gent va donar per fet.
Torna a l'eclipsi. Històries reals i emocions autèntiques.
L'eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
Ja et pots inscriure en els premis Creadores de 20 Minutos.
Participa fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
De tot arreu t'expliquen sempre el mateix. Però Navarra és aquell lloc que et recomanen Fluixet. Tu vés-hi i no ho expliquis gaire. Boscos, rius, pobles, gastronomia, gent i paisatges que ve de gust quedar-te'ls per tu per sempre. Entra a visitnavarra.es i cuida el nostre secret.
Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica de Montjuïc. 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a 3cat.cat/enviu. Perquè ho veus, perquè ho sents, perquè ho vius. 3CAT en viu.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
La tertúlia continua a l'estudi, ha baixat la Juliana Canet, la Marta Montaner, el Roger, coneixes... Estem en directe, eh? Estem en directe, no? Ho dic per si...
Hi ha molt fan de la Gran Cita.
No, no, és que la Gran Cita està generant unes passions a l'equip de la tarda. De fet, és el programa que des del primer dia ha estat a favor d'aquest programa, com
sí,
bé sabeu.
Sí, a favor.
Tenim dos oients ja per guanyar, atenció, Marc Andreu, un quilo d'arròs Montsià extra ideal per les millors paelles, un quilo d'arròs bomba, un quilo d'arròs carnaroli per risotos, una ampolla de licor d'arròs del Delta, un davantal, una carmanyola i un cop mesurada d'arròs.
Què faran amb tant arròs?
Doncs una arrossada popular.
I enviar-nos un tàper, jo sempre ho reivindico, això. Si guanyen, que també ens l'enguinan.
A veure si ens farà un tàper l'Anna, de Barcelona. Anna, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda.
Com t'ha anat el dia?
Doncs sí, molt bé, molt bé. M'ha anat a fer una sortida al matí, que m'ha anat a l'Institut d'Estudis Catalans i m'ha encantat.
I què us han fet, una visita allà a les instal·lacions?
Sí, una visita guiada. Ens han explicat el motiu, d'on ve tota la història.
Veus que bé. Però, sí, sí. Però el grup que anàveu, que éreu d'amics, de feina? De...
No, és que soc profe i anàvem un grup de quart d'ESO.
Ah, mira, i s'han portat bé els alumnes?
Súper. Model X. Ens han felicitat i tot.
Què dius?
Sí,
doncs
sí.
A convidar Ross si guanyes, no?
Doncs digues l'escola, ja fem propaganda.
Ah. Institut Escola Eixample.
Mira tu, que bé que es porten a l'Eixample. Veus, jo visc a l'Eixample.
Mira, el concurs...
Vinga, va, que et posaré un àudio, m'has de dir què és aquest àudio.
Ostres, vale.
A veure, escolta bé aquest soroll. Et dono 4 opcions. Això és una espècie tropical d'ocell, el Iodus spartanus. Això és el personatge Baby Yoda, de la saga Star Wars. Aquest és el cantant... és un cantant d'èxit quan li treuen l'autotune. O és el robot que us presentarem d'aquí pocs dies al programa. Un ocell, Baby Yoda, un cantant o un robot?
És que diu petó, petó, no?
No ho sé.
Ja. Perquè, a veure, l'última has dit que era una cosa que presentareu...
Un robot.
Ja.
M'ho has de dir,
és
eh?
És que a mi em sembla que diu petó, petó, però no sé.
M'ho has de dir, ja.
Ja, doncs pues la B.
El Baby Yoda aquest. És correcte, molt bé, és correcte. No pengis, Anna, que competeixes contra el Guim de Terrassa. Guim, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs, Guim?
Bé.
Hem d'anar una mica de pressa. Et poso un àudio, me l'has d'endevinar.
Perfecte.
Això és un ball de bastons. Això és Marc Andreu buscant idees a la reunió del programa. Són unes castanyoles de la fèria d'abril? O són estornells, aquests ocells que tenim per Catalunya? Ball de bastons, Marc Andreu, castanyoles o estornells?
Les castanyoles.
Doncs les castanyoles és una resposta incorrecta. Eren els estornells. Eren estornells. Anna, has guanyat la rosa, eh?
Olé!
Pots portar-lo als alumnes i fer-los una rossada que es quedaran paradíssims.
Exacte.
Quina classe tenim demà a primera hora?
Demà a primera hora tinc tercer A.
Doncs
matemàtiques.
Doncs que vagi molt bé la classe de mates.
Molt bé.
4x4, 16. Anna, enhorabona. Marc Andreu, moltes gràcies.
A tu.
7x7?
Torna-hi.
El butlletí.